Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Les 5 de la tarda, 10 minuts. Aquest 2023 fa 25 anys que es publica ininterrompudament una de les seccions més llegides de La Vanguardia. Quanta gent no obre La Vanguardia pel final? Estem parlant de La Contra. Des que va aparèixer per primera vegada el 13 de gener del 1998, s'han publicat, atenció, més de 9.200 entrevistes en aquesta darrera pàgina del diari. Tot un èxit que avui volem celebrar amb els tres autors de La Contra. No és fàcil reunir-los tots junts, però gràcies a la producció de l'Àfrica Pallero ho hem aconseguit. Imma Sanchís, Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda, encantada.
Igualment, Lluís Amiguet, bona tarda.
Bona tarda, i tu vas ser un dels 9.000... Sí, és veritat.
Sí, sí.
I enhorabona que pel premi dia... a tot l'equip, eh?
Bueno, moltes gràcies, 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 Lluís. I Víctor Amela, Víctor...
Encantat, t'ha costat, Àfrica, t'ha costat, això, eh?
No, no, sí, no, l'Àfrica està allà, està allà.
L'Àfrica està allà, jo sóc la Marta.
Sí, Marta, Marta, t'ha costat.
Els tres no us estileu massa junts, eh? Vull dir, que és difícil.
Vienen despistados, eh?
No, no, despistados.
Sí, sí, us costa... no us trobeu, no? Habitualment no...
Mai.
No
ens veiem mai.
Sí, home, sí,
mai.
A veces cenamos, bueno, a veces la verdad.
Cada tres anys. I està bé que sigui així.
Bueno, us hem saludat. Bueno, abans de res, un aplaudiment. Bueno,
gràcies.
Gràcies. Celebració d'aquests 25 anys. Us hem saludat per aquest ordre, perquè crec, i ara m'ho explicareu, crec que és així com us veu anar incorporant aquesta secció. Tot va començar amb Lima, quan el Joan Tàpia, director en el seu dia de La Vanguardia, li va proposar que li agafessis el relleu a la periodista Margarita Rivier, que durant molts anys va fer la contraportada de La Vanguardia. I a partir d'aquí, com va anar, Imma?
Bueno, a partir d'ahir jo li vaig proposar a Joan Tàpia La Contra. Mm-hmm. Yo llevaba tiempo queriendo, me gustan las entrevistas, subrayaba todas las entrevistas y veía que en el fondo lo que más me interesaba era la parte más humana y el aterrizar a la gente, ¿no? Bueno, si todos tenemos muchas ideas, pero bueno, tú eso cómo lo vives, ¿no? Y yo hacía ya entonces una sección con Luis, porque estábamos los dos en reporteros, y le dije, bueno, ¿por qué no lo haces?
Un domingo, porque no, encara está oberta.
¿Por qué no lo haces conmigo y así seremos dos? La verdad es que era bastante loca la propuesta. O sea, no sé cómo Juan Tapia aceptó, porque de entrada incluimos fotos en el diario, cosa que no había hasta entonces.
No sortía ningú en foto. Vam ser pioners.
Dels entrevistats.
Als diaris de...
No, periodistes.
No sortia cap periodista en foto. Mm. No? Vam ser els primers i això va haver un enrenou.
Ah, també?
Home,
no va acabar de...
No
va
agradava, perquè qui són aquests? Jo que firmo el comentari internacional o el que sigui, sí, i no surt la meva foto. I en canvi, aquests chicharelos, ¿qué coño son aquests?
Seríamos disfrazados, además.
No, sí, és veritat. Sí, sí. És veritat que fèieu aquella sèrie de cada X temps canvieu la disfressa.
S'entrevistava un pallasso...
Cada dia era?
I no era Photoshop, era quedàvem a la nit amb un fotògraf pobre i estava allà posant-se disfressos.
Si entrevistàvem un metge, sortíem en fonendoscopi, és a dir, ens tunejàvem.
D'això me'n recordo, que no recordava, era que era cada dia.
Va durar un parell d'anys cada dia, un disfress.
Aleshores, la Imma enreda el Lluís i a la Mela com arriba?
El Lluís, que no se fia de mi, dice, ui, jo sola con esta.
No, li vaig dir que sí. Dos, i això és per qualsevol... Aquí que porteu 25 anys també a la ràdio. Li vaig dir, si ho fem dos, si ho fas tu sola duraràs un any. Si ho fem dos, durarem 3-4. 3, potser durem 4-5 anys. Mira, 25.
Mira.
25.
I bé, sí, bueno, va, vinga. Sí.
Bueno, cada any publiqueu, hem fet aquí uns càlculs, cadascun de vosaltres d'unes 120 contres, més o menys. La pregunta és, us heu trepitjat mai per convidats? Allò que ja ho tenia...
Molt.
Us heu barallat molt?
Molt.
Molt. No, bueno.
No, ens barallàvem molt al principi, perquè vam cometre un error, que és tancar-nos en una habitació a discutir a qui entrevistàvem i a qui no. Clar, ens barallàvem perquè volíem entrevistar els mateixos. I al final vam trobar una solució.
I quin és el...
Dividir l'any en el calendari. Agafar el calendari, sí, i dir, oye, tu llenes el dia 1, tu llenes el dia 2 i jo lleno el dia 3 con lo que me dé la gana a mi. Mm-hmm. I fins ara.
Però és veritat que al principi ens deien, a Catalunya, a Espanya, al món, hi han 40 tios.
100,
ens van dir.
Que s'acaben.
Tios i ties, i això s'acaba, els famosos, i ja s'ha acabat. La resta és perdre el temps, no tenir
clics.
No interessa. I aquí sí que vam dir, escolta, hi ha molta gent que, no, que ara surten, però abans no sortien. Els cuiners, Toni, no sortien als diaris. Mai. O
sigui, bueno, els cuiners, els psicòlegs, tots els matemàtics, tots aquests que vosaltres...
Són anònimes.
Polítics i futbolistes. Punt.
I suposo que algun torero, també.
Algun torero.
I catedràticos.
algun savi.
Però pensa que un diari es divideix en una sèrie de seccions. Política, economia, societat, cultura. Llavors, els protagonistes d'aquestes seccions ja tenen pàgines, però hi ha molta gent que no encaixa en cap d'aquestes seccions, que ja va començar a tenir un espai, la contra.
No,
i
incluso,
és moltíssima gent.
Incluso desde otro ángulo, porque cultura hará un pintor de una determinada manera, pero no le preguntará a Botero por la muerte de su hijo, que se le cayó... Estaba conduciendo el Botero con su hijo al lado.
Sí.
Y en, es que me quedó grabado. En un... Había cola, estaban todos parados, y el camión que iba en el sentido contrario, se les cayó encima.
¿Y murieron o no?
Y murieron. Murió, ¿quién
murió?
El hijo.
Pero Botero no, pero tú le entrevistaste vivo.
Murió uno de los hijos.
Joder.
Bueno, d'aquestes en podeu explicar moltes. Ara entrarem en... Perquè la Marta Cailà us ha preparat un qüestionari que heu estat impecables, ara entrarem a matèria, però, per exemple, Xavier Sardà, que suposo que l'heu entrevistat, diu, a mi em va dir un dia, diu, no hi ha mal entrevistat des de la teoria aquesta, sinó mal entrevistador.
Cert.
Estaríeu d'acord amb aquesta frase?
Bueno, jo prefereixo la del filòsof català Salvador Pàniker,
sí,
que deia que tot entrevistat queda reduït a la justa mida del seu entrevistat. Reduït o engrandit.
Bueno, eso lo dijo antes...
Ja m'està corrigint.
Sí. Que com... Bueno, però si es... això m'agrada, això m'agrada, això és la contra, això és la contra.
Home, un dia...
Hemingway, lo dijo Hemingway.
Ah, vale.
Antes que Pàniker.
Antes o después del de Kiri.
¿Fue Churchill?
Antes que Pàniker.
O después del de Kiri, que se tomó un
Hemingway. Bueno, él dijo, el entrevistado siempre está a la altura del entrevistador.
No, claro. Queda reducido a la medida del entrevistador.
Bueno, así si
el entrevistado
Pàniker.
Es bo...
Bueno, conclusión, Sardà té raó.
Té raó. O sigui, no hi ha mal entrevistat, sinó mal entrevistador.
Correcte.
Pero bueno, todo depende de lo que vayas
pero
buscando.
Pero tú, bueno, no, como eres buena, per... le puedes sacar petróleo a alguien que la Miguel no le sacaría.
Vale,
escolta, escolta, i us genera, i ara entrarem amb el qüestionari, però us genera angoixa com jo he viscut durant etapes...
Sí. Tu ets entrevistador,
De que ve gent i estàs molt nerviós perquè creus que no estaràs a l'alçada d'aquell senyor. Jo, comparat amb el que heu entrevistat vosaltres, clar, jo sóc un mindundi.
Vinga.
O sigui, o sigui, vosaltres entrevisteu a uns cracs, uns cervells privilegiats, que dius, estaré a l'alçada de l'entrevista d'aquest senyor que avui, o senyora que avui entrevisto? Us ha passat?
Home, aquesta directe, inseguretat? Jo patiria més que te puguen gravar, replantejar... Home, tu tens més dur.
No, perquè l'actitud ha de ser d'humilitat. És a dir, tu no vens aquí a demostrar-li a ningú...
Humilitat
que saps
no és submissió,
més.
Víctor?
No, humilitat. Tu no vens a demostrar que saps més que el teu entrevistat, sinó preguntar el nom dels oients.
Exacte.
I és el que fem nosaltres. Des de la humilitat, des de la ignorància, li diem, expliqui'm això, a veure si jo ho entenc i puc traslladar-ho. Per tant, un camp complex, és a dir, som intermediaris de l'actor.
Però també te lo prepares, clar.
Home, sí, home, no, sí. Clar. Bueno, però sempre tens la por
de...
Aquesta dada, la... Exacte, sí. No la tindré bé, potser que això potser no estarà ben plantejat, és a dir... Però bé,
se m'enfadarà.
Bueno, ara entrarem en detalls perquè tenim molta teca d'aquesta. Sí. Però abans d'entrar en matèria, deia Pablo Picasso que els ordinadors són inservibles perquè només et poden donar respostes. Ara que hem entrat amb la qüestió de la intel·ligència artificial, que vosaltres també ja n'heu parlat a la contra, veus? Tots aquests temes que heu anat tractant, i alguns, la majoria de vosaltres ja n'heu parlat.
Gràcies.
La pregunta és, les vostres entrevistes les acabarà fent una màquina i vosaltres, tant com nosaltres, acabarem a casa prenent un daiquiri?
Escolta, és que la versió també la pot acabar.
Clar, per això t'ho dic.
I no ho dic en compte.
No.
Tu n'has entrat, has entrat.
Sí, jo he entrat i jo m'he acollonit.
Sí, senyor.
Però què dius, Toni?
Home, ara perquè la màquina va una mica... Allò que li falta l'encaix. Li falta l'encaix. Però a la, que la màquina... Ara imagina't, una màquina que recull tota la meva veu,
vale.
I aleshores dius, versió amb una entrevista, vale, de la contra, sí, vosaltres, i comencen a fer preguntes. I aleshores resulta que vosaltres no sou vosaltres, sinó que és
ja
la intel·ligència artificial de vosaltres tres.
Però les sortides que tu tens, les reaccions, que a mi jo em peto sentint-te per una xorrada que diu algun d'aquestes persones que està aquí, no, això la màquina no la té clar, aquesta reacció. És impossible.
No té el teu cap, la màquina. No té el teu cap.
El Víctor té aquesta teoria. A l'amiguet, tu tens aquesta teoria o...?
Ara faré una musiqueta. A veure, calla. La versió desconeguda. Es deia versió desconeguda.
Sí,
Dimensió.
Bueno, però la versió m'agrada. M'agrada. Sí. Mira, me l'apunto i tot per possible...
La versió desconeguda. Doncs sí,
nou programa.
Exacte.
Sí, i sí, fa molta por, ho he fet. Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista i vaig posar coses que no pot fer la intel·ligència artificial. I va fer una resposta, xaval, estructurada, impecable...
No pateixis.
I et diria que hi ha grups de comunicació treballant el tema.
No pateixis.
Bueno, avui volem descobrir algunes de les contres més destacades de la vostra trajectòria i ho farem comentant respostes d'un qüestionari que us van passar tot fa uns quants dies. Marta Gailà,
sí.
Comencem, ens ho anirem alternant, això. Per on comencem?
Mira, comencem parlant d'entrevistes inoblidables. Bé. Perquè, per exemple, el Víctor Amela diu que la que no oblidarà mai és la que li va fer a Isabel Preisler.
Hombre.
A Villameona.
A veure, qui de vosaltres ha estat a Villameona?
No
he estat. Jo he estat i he pixat a Villameona.
Què més?
Són poques persones. Va deixar-ho tot net, sense cap gota.
Molt bé, molt
perfecte.
Bé.
No, home, a veure. Representem el grup. Sí, sí. I va ser una experiència estupenda, meravellosa. Encara vivia Boyer, encara era el marit d'ella. Hi havia un gran quadre d'ella sobre la ximenella.
Sí.
I, bueno, escolta, tota la conversa va ser gravada. Va ser gravada per un servei secret d'espionatge de la casa.
A què dius?
Sí, sí.
Ella té un servei
home,
secret?
Home, escolta, quan vaig marxar em va dir llámeme cuando la tenga escrita y léamela.
Léamela.
Jo, amela lele. I mentre anava llegint, ella em va començar a corregir temps verbals. És a dir, ella tenia transcrita tota la xerrada que havíem mantingut perquè algú li havia gravat. I després vaig pensar, ostres, quan ella dijo tráeme un batido de naranja con melón, ho va dir a l'aire i algú va escoltar la cuina i va venir. Per tant, hi havia microfonia.
Que, per cert, ara estem parlant de la Preisler, però una altra... aquesta no és la vas destacar aquí, però l'he rescatat d'una altra entrevista que et van fer. Una altra que li vas fer a Mario Vargas Llosa, que ara fa poc ha estat amb la Preisler, va ser ell que ho va passar fatal.
Molt malament, perquè era l'últim de 11 dies que estava sense menjar res sòlid. Estava a la clínica...
De juny.
Això que està de moda ara, que també ho tracteu...
Ell ho fa perquè diu que la creativitat li puja. I era l'últim dia i va sentir l'olor de la sopa que estaven servint a l'altra terrassa i em va dir, discúlpeme, hace 11 dies que no como sòlido, déjeme marxar. I jo li vaig dir, déjeme una pregunta más. I ho va accedir. Per tant, és un cavaller.
Molt bé. Lluís Amiguet, atenció aquesta, perquè això és molt gros, eh? Emma Thompson. L'entrevista és al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Al festival li dona el premi aquest a tota la trajectòria.
Sí.
No?
Premi a la trajectòria, que ja t'estan convidant a que pleguis.
Sí. Bueno, llavors, s'acaba...
T'ha passat a tu, això?
Bueno, mira, fa poc, fa 4 dies, m'estan... Saps? M'estan convidant
no
a...
Thompson, sí.
Agraeixo.
Sí, el semàfor, escolta, no, mai havia tingut tanta repercussió.
O sigui, el semàfor de l'avantguàrdia.
Bueno, vaig quedar com... Però què ha passat?
Això és categoria.
Ni que m'hagués passat 3 semàfors aquí amb la Colau, amb els radars.
Bueno, és que vas per alcalde. Doncs això, sí, era el premi a la trajectòria, llavors es va divorciar aquell mateix dia de Kenneth Branagh, del Roig aquell.
Sí.
I llavors ja va fer un comunicat allò de... Llavors va estar mitja hora parlant de l'amor, del divorci, la separació, què fas quan t'abandonen, tal. I a l'acabar es posava el sol a la Conxa.
Preciós.
I em va dir... Would you fancy to stay for dinner? I...
Traduce. Traduce, no?
Sí.
T'agradaria quedar a sopar.
Oh, hombre,
a mí no me han dicho.
¿Y qué le va a decir?
Pero
el gesto que hace es añadido suyo.
Cuando entrevistas, Toni, cuando entrevisteo a otros, que son comunicados, descubrisses cosas de tu mateix. Vale? I jo vaig descobrir que era una rata. Sóc un rata. Perquè
jo no sabia, així,
Sí, perquè em vaig quedar així i vaig pensar, a veure, aeropuerto d'on arriba a les 21:30 surt l'últim avió a Barcelona, que paga la casa. Això es pot dir aquí, no?
Sí. Perdona, l'estàs deixant bé la casa, que tu has pagat el viatge.
Però si no l'agafes, qui paga aquest avió?
Tu.
Tu. Llavors vaig pensar, eren més de 300 euros.
Por no copular con Emma.
No, a veure.
Ella no va dir res de copular.
Un moment. L'estava convidant Emma... A mi em convida Emma Thompson a sopar.
I t'estalvies els 300...
L'únic hàndicap és que hauria d'haver anat a buscar un traductor, perquè jo l'anglès soc bastant nefast. Emma Thompson, m'estalien d'anar a sopar.
Vas fer el first certificate i li vaig dir...
Val més 300 euros de butxaca.
L'altre. Acabem aquest capítol de les entrevistes inoblidables amb l'Imma, que es queda amb l'entrevista d'Eduardo Galeano, que vaig estar mirant. El vas entrevistar quan tenia 60, 67 i la darrera vegada quan ell tenia 71
aquell
anys.
Aquell amor.
Què tenia d'especial Galeano?
Bueno, una sabiduría increíble, casi natural, aparte de todo lo leído, era una sabiduría natural y un sentido del humor delicioso. Y siempre descubría cosas con él y como ya desarrollamos una amistad, cuando me llamaba y venía... ¿De qué te ríes?
Sí, están fent gestos entre ells.
Es que ha sido un gesto en medio... He hecho gesto obsceno que me arrepiento.
Sí. Això ho estem gravant, és a dir que...
I mantens la maldat a banda i banda, eh? És la maldat a banda i banda, eh?
Sí. 25 anys.
Imagina't.
No me hagáis caso.
És una de tantes, però és que, claro, jo soy tan...
És que costa escollir-ne una. Després en comentem més.
Bueno, entrevistes que repetiríeu. Per començar, Víctor, tu dius que voldries tornar a entrevistar l'artista, cineasta, escriptor, el xilè Alejandro Jodorowsky.
Perquè
dius que és el teu pare psicomàgic. Què vol dir això?
Sí, és un pare. Jo tinc un pare biològic que acaba de morir, pobret, i que té la mateixa edat exacta que l'Alejandro. I llavors, un dia li vaig dir, ostres, meu pare, tu tenies la mateixa edat i tu m'estàs ensenyant coses... que ell no m'ha ensenyat, li m'ha ensenyat d'altres, no? I em va dir, a partir d'ara sóc el teu pare espiritual. Llavors, bueno, m'ha adoptado. I és un luxe, és un privilegi, perquè quan tinc dubtes vitals, no els hi consulto, i és psicomago, és el creador de la psicomàgia.
Bueno, és com un confessor espiritual. Sí, antes la gent tenia el confessor espiritual.
Doncs jo no tinc, diguem-ne, de l'església convencional catòlica, però tinc el psicomago, Jodorowsky, que em fa el mateix servei.
Què et diu?
No sé, tinc un conflicte, per exemple, doncs, relacional amb una parella o amb els fills, li consulto.
I truques al Jodorowsky?
Sí,
i em diu... I li dice que ya te un cordero muerto. Ah,
sí, entiérrate vivo, coses que jo faig. Sí.
Entiérrate vivo.
Échale una bola de papel mojada en leche a una mujer con un perro y se te van las verrugas. Y se me fueron las verrugas,
A la Ima li va recomanar...
Tu lo sabes, se me fueron las verrugas.
Una altra cosa. Què va recomanar tu de...
Jodorowsky.
Prefiero no acordar-me. I a ti también te recomano. Pero sí me acuerdo del tuyo.
Pero funciona el que diu ell, o no?
Home, sí.
Sí. Home, atate un cordero a la...
Perdona.
Lleva los 7 días, pues no
sí
sé.
Que funciona.
Cailà, a mi em va treure unes verrugues i jo tenia també un altre problema de salut que em va guarir totalment i m'ha obert moltes mirades.
Passa'm el telèfon que de tant en tant he d'anar al clínic.
Per parlar en públic, Toni, has de posar unes gotetes de pixum, teu, no d'un altre.
Teu.
Al lloc on vagis
a parlar.
A marcar terreny, com si fossis un gos.
Sí, senyor. Exacte.
Això va dir el Jodorowsky.
Això m'ho va dir el Jodorowsky i mira...
Bueno, escolta, i...
Què ha passat aquest matí? Deixant unes gotetes aquí, eh?
Sí, bueno, sí.
Eh, que feia pudoreta?
Sí.
Mira, el portal de fet. No et sabreu, no?
Ara veig a tots aquests conferenciants potser hi ha unes gotes de pixum abans de sortir.
No decidirà.
El Duró, el Cooper...
Bueno, a veure, el que tenim moltes coses a comentar. Del Lluís, tu has dit que voldries tornar a entrevistar, que es veu que no n'has tingut prou. El Lluís Amiguet no ha tingut prou d'entrevistar 8 cops a Woody Allen, que el vols tornar a entrevistar una novena vegada. Però ja et queda alguna cosa per
preguntar-li? Ara és un Woody Allen derrotat, malmès, buscant una altra vida, que jo estic segur que diria coses...
Però quan has conegut? Pregunto, però tu que l'has entrevistat 8
vegades.
Un Woody Allen animat l'has conegut mai?
Sí.
Perquè és l'home de... O sigui, si tu busques un tio depressiu, és la depressió en persona. Dius, la persona més... O sigui, és depressió. Igual a Woody Allen, que sempre està...
Però presentava totes les pel·lis a Barcelona. Totes.
Sí.
I llavors teníem una broma que era... Sempre, jo li preguntava sempre... Bueno, ho faré.
En anglès, que queda millor.
Que en anglès, sí. No queda un filipolles, no?
No, vale. Home, ara es porta molt.
Vale. Doncs, això. What's your advice? I'm about to get married. What's your advice? O sigui, estic a punt de casar-me, sí. Quin és el que s'aconsella? I ell sempre em deia, I know you don't want to give up your bachelor's life. No vols renunciar a la teva vida de solter.
De solter.
I em picava l'ull. Allò, un cop dient, hòstia, tio, no ho facis. I llavors teníem aquesta conya.
Però te casaste, eh?
Bueno, i ell també, eh? Ell
amb l'Aixi també, eh? Ara.
És que, I el que li va passar...
Ell li fa molt de mal lo de la...
Mia Farrow.
Sí, això va començar a pudrir-se. I ho explicava. Però és que venia a Barcelona, perquè Barcelona era la ciutat més Woody Allen sí. És del món.
Però, amiguet, este tio, perdón, Woody Allen, sí. Jo l'he vist dormir-se en una entrevista. Sí, va haver una entrevista a la televisió que es va quedar adormit davant de les càmeres de la televisió.
Sí, perquè estava molt cansat, estava nerviós. Sí. No el trobava, no el trobava.
Molt bé.
I aleshores...
Nosaltres tenim el doblador
del
Woody, saps? El Woody no el tenim, però tenim el doblador.
Em va caure cap, me'n recordo que em picaven i pensaven...
T'adorm.
No sé si estic sonant, no estic despert. I llavors em vaig despertar i em vaig perdre la pregunta i em vaig fer una altra pregunta.
Molt bé. És real, és real.
Bueno, per tant, el vols tornar a entrevistar, eh?
Sí, faria
il·lu. Bé, i qui més?
Falta l'Aima.
L'Aima, exacte, l'Estefano Mancuso, neurobiòleg...
Entre altres, sí. Entre d'altres.
Però com és que has triat Estefano Mancuso?
És raro, eh?
Es que... Home, no, perquè... No, és que he vist que és neurobiòleg vegetal.
Estefano. Hombre, Estefano. Va levitar, va levitar.
El que dice que las plantas sienten y todo.
Bueno, pregunto, perquè...
No, levita. Quina passa, l'espiritualitat con las plantas.
Aquest diu que las plantas parlen, no?
Ahora entiendo cómo nos veis nunca, porque, claro, esto cada día aguantarlo...
No.
Bueno, pues este hombre estudia, pues eso, un neurobiólogo estudia la...
Sí, sí. Pero vegetal, claro, es lo que me ha sorprendido.
Sí, bueno, pues resulta que las plantas entre las raíces se comunican...
El césped habla.
El césped grita.
Cuando lo cortan.
Cuando lo cortan, el olor que hace ese tamaño.
Sí.
Sí. Ese olor son gritos del césped.
Pues mira que es bueno ese olor, ¿eh?
Oh.
A mí me encanta.
Y ahora que no tenim gespa, que s'ha acabat,
Que no tenim... plàstic, totes...
No, no, vull dir que no tenim gespa, que no hi ha aigua, no s'ha acabat. Vull dir que t'has de
quedar... Ho trobo a faltar.
Home, i tant, amb aquella olor que era... Sí. Aquell moment és...
O sigui, aquell grito del césped.
És un moment, segons va explicar l'Estefano Mancuso, d'angoixa, tot i que per nosaltres ens genera un plaer.
Exacte.
Home...
Sí, sí,
sàdicos.
Així és.
Pues som sàdics.
Venen un ambientador que deixa espatallada. Estan venent crits.
Vinga, hem comentat les entrevistes que voldríeu repetir. Ara l'entrevista que no faríeu mai més. El Lluís diu Diego el Cigala.
Hòstia, sí. Perquè vam acabar a casa seva a la Sierra de Madrid... I es va... O sigui, el seu nas era el túnel del Cadí.
Oh, què dius?
Una cosa... Oh. Però
llavors, bien.
Em van començar tots plegats a maltractar-me.
A tu?
Sí, sí, tota la família... ¡Ah, vete! Un mal rotllo.
Però vete de casa.
Però és que està a prendre pel sac.
Però vete per què?
Però per què et feien fora?
Jo què sé, es van girar... El
saborío!
Sí, era una entrevista una mica forçada. Perquè, bueno, ara no entraré en detalls, però bueno, era com que em van... I allò, el tio no és que la volgués donar del tot. Ja. Llavors, en un moment et van sentir... Allò, em volien fotre fora. I clar, però no hi ha taxis a la Sierra de Madrid. Tu estàs molt lluny de tot. I no tinc cotxe, no tinc taxis. Clar, jo al carrer...
Et van deixar al carrer.
Bueno, vaig, en un moment donat, cridaven i hi havia mala...
No te dieron ni un corrito ni nada. No te dieron nada.
És que...
I tu que estaves, amb el mòbil, o en aquella època no hi havia mòbil,
no,
estaves
havia...
amb la llibreta de l'entrevista...
No, sí. Anàvem amb el mòbil de llavors, sí. Però allò trucant, però és que jo no tenia res, jo pensava que em portaríem de tornada o alguna
cosa. I va haver-hi... O sigui, es va girar com un... Saps que allò...
Contra tu.
Va canviar el temps...
Una ràbia contra tu.
Va haver-hi allò que passa a l'Empordà,
canvia el temps... Una casa xulíssima, un jardí... Molta gent, molta
això,
gent.
Amiguet, és que no vas entrar al rotllo.
No.
No entraste
en el rotllo. Que diuen cuando se va... La fiesta empieza cuando se va quien se tiene que ir.
Sí,
pues
sí.
Pues yo era el que se tiene que ir. Això ho diuen molt, eh?
Vale, pues está bé.
Vete a saber que se mete en el bolsillo.
Ah, igual se lleva cosas.
Però escolta, Lluís, ens va sobtar que ens diguessis aquesta, perquè va haver-hi una altra.
Que la Caila ha estat, vamos, fent una investigació.
Los bicis.
Marvin Zonis.
Ah, no.
Aha. Professor de Política Econòmica de la Universitat de Chicago. Tu el vas entrevistar en un hotel de Barcelona, aquest senyor va anar al lavabo i et va dir...
Ai, sí.
Vigila el meu portàtil.
I li van robar el portàtil. Sí, senyor, molt bé. Quin research heu fet, enhorabona. Per això guanyeu premis. Mira, ben fet.
Això és molt fort, eh?
És molt fort, i va trucar el director de la fira.
I ell, perdona, tu va dir...
Ell va anar al lavabo sí. i li va dir, vigila.
Vigila el meu, el meu portàtil. Sí.
Però tu què vas fer, aleshores? No.
Jo vaig vigilar,
vendre el portàtil.
Vale. Em vas vigilar perquè li robessin i no ho veiessis. Que va, no ho entenc.
Saps el que passa? Que com és presumido, se quita les gafes.
Claro. I no ve.
I entonces no ve, tu ser un burro.
I arriba el lladre i...
És veritat. Ja ho faig.
I aquest home què t'ha dit?
Va passar un senyor amb un...
Jo em moro, eh?
Posat ètnic, i que jo hauria d'haver d'allò, i sí, va agafar la bossa i va sortir corrents. Vaig anar darrere, però ja...
Però no te mató el...
Era...
Doctor...
O sigui, va haver un lío molt, molt fort. Hombre. Va trucar el director de la fira a La Vanguardia, va trucar el seu advocat, van trucar els advocats de l'hotel, un pollastre, i es veu que la fira li va pagar
l'ordinador.
Però... el contingut, Gone Forever, i encara...
Culpa d'ell.
Vols dir que millor no toca el tema? No.
Déu-n'hi-do. El Víctor destaca la psicòloga parisina, experta en història del psicoanàlisi i biògrafa de Freud i Lacan, Elisabeth Rudinesco.
Ah, mira, no m'ho acordo del nom.
Elisabeth...
Ho has trobat tu,
ho he trobat. La conversa no va ser fluida perquè m'he llegit el contingut.
Ostres.
I ho vas demostrar, eh?
És que és una senyora...
Atenció a l'extracte, perquè clar...
¿Qué idea de Lacan me reseñaría? Le pregunta a Víctor. Y ella le dijo, llevo escritos montones de libros sobre Lacan, su biografía incluida, como también la de Freud, para reducirlo todo en una línea. I tu li dius, insisto...
Tu aquí, en el punt de vista de l'interès del periodista...
Sí, se lo pido por mis lectores. Resposta d'ella. Ya veo que es usted un periodista ignorante que me entrevista sin saber qué he escrito. Resposta del Víctor. Ignorante soy. Ilústreme. Ayúdeme usted a divulgar ahora su visión de Lacan. Resposta d'ella. ¡Qué idiotez! No banalizaré aquí a Lacan, monsieur. Para conocerle hay que leerle.
¿Sabes la típica parisina insoportable? Hélène Rudinesco. Ya está. No segueixis.
Però,
va ser horrorós. Va ser horrorós, però mira, no recordava que li vaig treure partit.
Sí, perquè tu aquí li dius a ella, dejamos aquí esta entrevista, pues, i després vas continuar... Després vas continuar conversant
sí, perquè
ella.
Ja arriba un punt que dius, mira, esto ya lo doy por perdido, y a partir de aquí, que pase lo que Dios quiera, que yo lo cuento.
No, però per mi aquí ets model a seguir. Perquè sí. Jo ja, dius, està la cosa torçada, l'entrevista no va bé, deixem-ho. Però tu vas insistir allà.
Sí.
Venga, fins
però, a... però sense cap fe, és a dir,
bueno, però...
amb un escepticisme total.
Però allà
jo, saps què passa? Que un cop que he anat, jo no vull tornar a casa en blanc. És a dir, ja. He omplit la pàgina.
Clar.
I vaig pensar... Salga lo que salga, yo lo pongo. Salga lo que salga, yo lo pongo.
I ara que parlem d'experiències que no es voldrien repetir, ahir me recorda especialment l'entrevista que li va fer el director de la NASA, al Michael Griffin. Aquest també?
Sí, tela. Sí.
Tela.
No havia manera de... No quería contestar nada.
Monosilàbic, no?
Sí. I, además, le molestava el traductor... Entonces se apartaba y el traductor decía, se iba acercando el traductor, se apartaba.
Un tipo... No sería John, que es el mejor traductor que hay en España.
No.
Vale, era otro.
Pero bueno, pero de categoría, un traductor sí. De categoría. Y el tipo era muy antipático y no había... Yo le decía, bueno, no sé... Eso, que al final buscas preguntas, tú no quieres enfadarte, no quieres decir, mira, claro, es insoportable, vayas a usted a hacer puñetas. No. Tú dices, bueno, por aquí ya veo que no, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá.
Dices, ya que he venido, voy a ver si saco una entrevista.
No,
sí, sí.
Voy a darle una oportunidad.
Claro, pero es que a més, perdona, era el director de la NASA.
Sí, claro,
o sea, veure,
sí.
No tothom pot entrevistar el director de la NASA.
Entonces, este hombre daba clases a la universidad. ¿Yo qué quiere transmitirle a sus discípulos? Pues que voy a querer transmitirle.
Que hay estrellas, que hay estrellas.
Física cuántica. Digo, bueno, oiga.
Ignorante.
Sí, pero, pero algo más, no sé... Interés por,
claro.
por la ciencia, por la física, por... No digas te estupideces, también. Digo,
no, es que de vegades hi ha personatges que ens odien, els periodistes. No,
però què penses? Per què ha concedit l'entrevista?
Sí, dius, per què?
Perquè, o sigui, si, no vol, si no vol que l'entrevista, digui que no, directament. I tampoc repetiries la de Miguel Bosé.
I us digo una cosa, jo també, muchas veces, yo, si no me va bien la entrevista, pues no la publico y punto, ¿no? Pero luego dices, ostras, la gente tiene que conocer...
Eso.
¿Quién es el director de la NASA? En manos de quién estamos, que se enteren. Claro.
¿Y Miguel Bosé?
¿Por qué?
Me decepciona un poco.
Va tenir molts pocs clics. Jo recordo que va funcionar poc. Va ser un efecte Bosé raro.
¿Pero era pandèmica o prepandèmica? Esta
es hace mil años.
Ya hace mil años no tuvo un buen día.
No. Pero a mí, por un lado, estabas como un matón que tenía.
Ah, ya. Él.
un protector, un mató.
Un protector d'estomató.
Sí, un guardaespaldes. Un manager que anava
sí,
amb ell.
Sí, d'estos que s'abren de piernas.
Sí.
No, me refiero sí, a s'abren de piernas.
Sí, sí. Sí, sí.
L'espalda les pistoles.
Marcant terreny, ah, sí, sí.
Entonces, estaba como allí en medio de la entrevista, que dices, ¿te importa apartarte? Y luego, el Miguel Bosé, que va de cultísimo, bueno, bastante tocho.
Ay, ay,
me
ay,
sorprendió.
Ay, ¿qué dius ara? No, ens està caient el mot.
Oh, lo siento.
Home, si sempre quan parla ell, el sí, tal, sí, el arte, sí, el no sí, sé què...
Picasso,
lo,
sí, exacte,
sí,
primo,
sí,
y...
sí, per això te pregunto.
Ja, ja, ja.
A mi me pareció un poco bluff.
Un zapato.
Bueno, anem amb l'entrevista que més us va marcar, Víctor.
A veure, a veure.
Tu ho tens claríssim, et quedes amb Alexandre Jolien, un escriptor i filòsof
ah, bueno,
suís
sí,
amb paràlisi cerebral.
Sí,
ell tenia 24 anys quan el vas conèixer i en aquella primera conversa et va dir no s'apiadi de mi, menysprei.
Exacte. O sigui, tu vas entrevistar a un tipus que et diuen és paralítico cerebral. Llavors, el prejudici fa que t'imaginis que l'has d'ajudar. Pobret, pobrissó. I te'l trobes amb una persona que et fa mil voltes, que és més llegit que tu, que sap molt de la vida i que et dona la lliçó de... Em va dir una frase que no oblidaré mai, que és avui en dia el meu lema. Em va dir, usted como catalán habrá leído a Ramon Llull. I jo, sí.
Ara,
sí. Hola. I llavors, diu, pues, ¿conocerá usted la gran frase de Ramon Llull? I jo, bueno, ayúdeme. I em va dir la frase, que és, ja que estamos, ja que som vius, alegrem-nos.
Fixa.
I per mi, des d'aquell dia, és el meu lema de la vida, perquè aquest tio que ho té tot en contra, que té espasmes, que no pot caminar, que va en cadira de rodes, és feliç, està content de què? D'estar viu. Per tant, com he d'estar jo? Contentíssim, que pot caminar amb dos cames sí, i veure sí, la vida i estar aquí amb vosaltres, i m'ho recordo sempre que puc, la lliçó de l'Alexandre.
És un bon lema.
Sí. Aquesta és l'entrevista que ha triat el Víctor Amela, i l'Aima ha triat una persona que t'ha marcat, quedes amb l'àvia Margarita. ¿Qué es la abuela Margarita?
La abuela Margarita es una chamana mexicana.
Ya empezamos.
Levita, levita.
Escolteu.
Un pico de años.
Tarjeta amarilla, Tarjeta
dale,
amarilla.
Dale.
Es que
perdó, ya no me afecta,
Perdón.
Pero son tremendos, Cada vegada... ¿Us heu fixat?
No, però és...
Quan parleu vosaltres...
És humor, és humor.
És clar, són
tremendos. A veure, la iaia Margarita, a veure, la abuela Margarita.
La abuela Margarita, yo me encerré en un cuartucho que teníamos en La Vanguardia para hacer entrevistas. Le empiezo a hacer la entrevista y de repente me dice, mira, un cuarto muy pequeño, me dice, detrás tuyo está mi hija. Y la vuelta, me dice, no. ¡Qué susto!
Wow.
Y digo, ¿eh? Dice, bueno, en espíritu, porque mi hija, ahora te voy a contar la verdad de todo. Estábamos haciendo una entrevista sobre chamanismo y tal, y me dice, ahora te voy a contar, está aquí mi hija y me dice que te lo cuente todo. Y entonces me empezó a hablar de la hija, cómo se había muerto, cómo se había muerto su abuelo, y bueno, y de todas esas presencias que...
Sí.
Y cuando escuchaste la grabación, ¿había voces de fondo de la hija? No, porque la psicofonía existe,
obviamente.
Se pueden grabar.
Pues no, voces. No había voces.
No había voces.
Pero vaya, me impactó, claro.
Sí, sí, home, perquè existiria, home, perquè existiria l'àvia Margarita, clar.
Entre 3.000 i pico entrevistes.
Sí, per això dic que la impressiona mucho. I en el cas del Lluís, et quedes amb una entrevista sobre universos tela paral·lels que li va fer un físic quàntic.
Sí.
Però ho vas entendre?
Què va? No, però és molt poderosa la idea.
Es diu Mikio Kaku.
Michio
Kaku.
Un mig japonès americà,
sí,
californià.
És molt poderosa. Si penseu, estem vivint diverses vides. Si ho penses, hi ha algú de nosaltres en altres universos. Parlo absolutament en sèrio, ara, sí, també l'evito una mica. Escolta, la repercussió de la idea d'universos paral·lels, hi ha idees que et canvien el cervell. Per exemple, Serendípia, no? Que és quan vas a un lloc, trobes un altre. Doncs, universos paral·lels canvia el cervell.
O sea, hay otro amiguet en otro sitio, ahora mismo?
Sí, i una altra mela, desgraciadament.
Estem
vivint varios universos.
Però no en el metavers.
Sí.
En el multivers.
No, el metavers és
artificial.
Sí, senyor.
És artificial.
Però
per tant, ell no parla de metavers, sinó parla de molts paral·lels...
Multiversos.
Multiversos.
Sí. Però això està demostrat... O sigui, és quàntica.
Sí, sí.
El gato de Schrödinger.
Sí. Però
és una teoria.
No. El gato de Schrödinger està demostrat.
Està demostrat.
Està vivo i muerto a la vez.
Però això dels universos paral·lels...
També.
És teòric.
Això, a veure...
Té una part teòrica, però perquè és com la relativitat. Ara no fotre el rotllo, però el GPS funciona perquè la relativitat existeix. No cal demostrar.
Estamos vivos y muertos a la vez.
Escolta, tens, perdona, Lluís, la llum oberta.
Això no he sigut jo.
No, dic perquè
és multivers. Parlar dels multivers.
Ha sigut l'abuela Margarita.
Vinga, continuem amb l'entrevista més polèmica.
Ara, a veure.
A veure, la Ima recorda especialment la que li va fer a una experta en la malaltia de les vaques boges.
Hombre.
Ui.
Què va passar amb aquesta entrevista?
A l'amiguet se li ha canviat la cara. Sí, ja.
Vam tenir molts lius amb això.
Sí? Quasi no es despiden.
Què dius?
Vas tenir tu. Què va passar?
Porque aquí esto...
No, yo te defendí.
¿Qué pasó? Pues que saqué la primera entrevista que hablaba de vacas locas con casos en Cataluña. Entonces se pusieron todos muy nerviosos. Me denunció la Generalitat, el Colegio de Veterinarios.
¿Qué dios?
En la boquería colgaron carteles de...
Las carnicerías.
Muerte a la contra. Me hicieron un consejo de redacción mis propios compañeros.
Ad hoc.
Yo te defendí, ¿eh? Los priones.
Y bueno, por suerte, al cabo... Bueno, yo vengo a recoger material, información y... Bueno, se me acababa la carrera. Por suerte, al cabo de 2 días, lo sacó en portada El País. Entonces todo se diluyó, se retiraron de las denuncias y ya era oficial.
Carai. Les vaques loques, si ho veus.
En aquella època que anaves a qualsevol restaurant, tothom anava amb ànec. No hi va haver prou ànecs per servir a tota Catalunya.
No
era... La prova és que des de llavors no es troba mai més a cap...
S'ha extingit.
S'ha extingit l'ànec, perquè el va quedar devastat. A tot arreu es menjava ànec. La carn va desaparèixer.
Totalment, feia por.
En canvi, el Víctor destaca la de José Luis Moreno.
Ai, por favor.
Una polèmica.
Qué maravilla.
Parada, esta es tu entrevista.
Hombre, estoy escuchando, vamos, con los ojos y los labios.
Un dels titulars que s'ha arrossegat durant molts anys.
Sí, tant. Bueno, ella em va rebre aquí a l'hotel Juan Carlos I, diu, aquest d'estar allà diagonal.
Sí. Que ara estan bobres.
El rei Juan Carlos, no? Jo truco a la porta.
Bueno, ara ja és emèrit.
Una habitació molt alta. Sí, ara és
emèrit Juan Carlos I. I
m'obre un armari amb batí de seda, que era aquell amic seu,
sí,
que sortia tantes
sí,
sèries.
Sí, que havia... Sí.
Ah, el Catxas.
Sí, aquest.
Sí.
Aquest anava de... Soy el secretario. Me dijo que era el secretario. I passe. Entonces paso i em fa esperar una estona i surt José Luis Moreno amb el mateix batí de seda. Que
també?
Va fer el batí de seda. I molt seriós em va dir que ell era neuròleg que havia operat a cervell obert de moltes persones.
Claro.
A quiròfan.
Sí, neurocirujano.
Sí, cantant d'òpera a l'Arena de Verona. No, l'Arena de Verona.
Ah, perdó.
Sé que era poliglota, que parlava 24 llengües diferents. Sí, i D, que era empresari, que tenia restaurants a El Cairo, en tots els puestos. Jo, naturalment, no vaig tenir temps de contrastar-ho tot, ho vaig publicar. I poc després vaig saber que tot era una gran mentida. És a dir, que ell té una gran fantasia.
Però, escolta, això que dius, durant molts anys es va mantenir, quan parlaven de José Luis Moreno,
neurólogo.
Clar, em quedava amb la referència d'entrevista, deies, és que el Moreno és una eminència, és un crac,
que té
un neurocirurgià,
i los idiomas,
25 idiomes, cantant d'òpera, vull dir, aquest tio és la bomba.
La bomba.
Clar, després ja la cosa va començar a grinyar. Clar, jo pensava, hosti, molt polifacètic, neurocirurgià, i neurocirurgià ha acabat
fent parlar dels ninos.
Ventríloco.
Vinga, i ara anem amb el Lluís, que destaca l'entrevista que li va fer a l'analista xinès Lang Xingjian. Va ser sobre la guerra d'Ucraïna. Aquesta fa poc, eh? Per què va ser tan polèmic?
Jo crec que perquè el Clarín repica les entrevistes de la cosa,
Diari d'Argentina.
Llavors, tota
però, perdona, sense demanar permís? Ni res?
No, es veu que hi ha un conveni.
Hi ha un conveni.
No, i suposo que amb la ràdio també. Doncs, bueno, amb el grup. Mm. Llavors, van repicar l'entrevista que deia que Putin tenia raó, a veure, que l'havíem agredit la OTAN, o sigui, que l'havíem amenaçat. Mm. I que llavors, ell estava responent perquè al permetre entrar a l'Ucrània a la OTAN estàvem agredint l'espai territorial. Bueno, això hi ha tota una teoria. Però quan venia d'això, llavors va ser un boom. Vaig rebre de tot. Perquè era el primer tio...
Però és un xino. No vull dir que els xinos estan a favor de Putin.
Sí, bueno, exacte.
Sí.
Exacte.
Són neutrals, no?
Són neutrals.
Això intenten mantenir l'aparença de neutrals, com a mínim.
Però era, diguem, la primera cop que es publicava alguna cosa que no era obertament pro-Ucrània. Llavors va haver això.
Vas tenir, però no vas tenir les convulsions... Bueno, no va generar el que va generar la pobra Ima, que m'he quedat
inimitable.
Bueno, i ara anem amb entrevistes de l'entrevista on el personatge més s'ha enfadat. És curiós perquè, ho hem estat comentant amb la Marta, que tots són polítics.
Ah, sí? Tots tres heu escollit un polític.
Ostres.
Per exemple...
Per
què serà? Per què serà?
Sí, sí. Per començar, Víctor, Pablo Echenique.
Ah, bueno, sí, això va ser fa 4 dies. Perquè amb una resposta, ell em deia... em va dir, mi madre era abogada, jo vaig posar aquest temps verbal, era. I em va trucar al seu equip, dient-me, dice Pablo, por favor, que està molt enfadado, que no pongas era, que pon es, perquè si no sembla que has matat la mare. La mare encara és advocada i està exercint, i la gent hi està trucant, donant-li el pèsam, perquè entenen que la mare és morta. Aquesta xorrada em va tenir tot el dia crucificat, perquè jo vaig trigar una miqueta en corregir-ho. Mm. I aleshores que vaig trigar en corregir-ho, em va trucar 4 vegades persones diferents al seu equip. La secretària de la secretària. És a dir, que els polítics tenen molta gent al seu servei per fer aquestes coses, molestar els periodistes.
A veure, la segona és Lima, que va generar a l'entrevista un gran disgust d'un expresident del Partit Popular.
Sí.
Di el nom.
Però no recordem... És que no l'he trobat, aquesta entrevista, perquè com que no ens vas dir el nom, no l'he aconseguit localitzar, aquesta entrevista.
L'anterior, el que s'ha dado de baja.
A Pablo Casado?
Pablo Casado.
Mm. ¿Qué te hizo? ¿Qué le hiciste?
Que es va enfadar, ell.
Se enfadó porque nos encargaba las entrevistas de política a los de la contra. Entonces, claro, nosotros preguntamos...
Mm. Ah, esto fue durante una campaña. Es que durante las campañas electorales, de vegades...
De
la Vanguardia té la pensada de fer-nos fer entrevistes. Ells sabran què faran. I les fem.
Les fem, però claro, yo no...
Al nostre estil.
No estoy en ese mundo, entonces lo hago a mi estilo. Y era toda aquella... todo aquel drama que había con la edad de si abortabas
los meses del embarazo,
los padres no necesitaban permiso de los padres hasta los 16.
Sí.
Para interrumpir el embarazo.
Pots interrompre l'embaràs sense el permís dels pares.
Podías interrumpirlo. Mm-hmm. Entonces yo le hice una pregunta diciéndole, bueno, y si su hija se quedase embarazada y no le dijera nada, ¿qué?
Uy.
Entonces llamó al director.
Le molestó la pregunta.
Sí, pero es que estas preguntas que me hacen tan raras.
Raras. Bueno,
no. Todas las preguntas le parecieron raras realmente. No, yo lo entiendo.
No, bueno, sí.
Pero hay que decir
tienen que aprender.
Que los políticos de ahora no tienen tanta cintura como los de antes.
Antes tenían más.
Però, escolta, el Lluís ha destacat la del Jordi Pujol. Que
bueno, va ser curiosa. Sí? Va ser...
Què va passar?
Bueno, estàveu els tres.
Vareu fer els tres.
Sí, l'única entrevista a la història de la contra que hem fet dels tres, tots plegats.
Al Palau de la Generalitat.
Palau, el despatx. Era una ocasió d'estar allà.
I ens va impressionar el tracte amb el president. No?
Bueno, sí. Caminada.
La gente que le sirve se retira... Se retiraba.
De espaldas,
como si hubieran el emperador.
Como las tiradas de la Preisler.
Es que era el pequeño emperador.
La gente se iba marcha atrás, hasta la puerta. Y hubo un
detalle. Como los japoneses.
Sí.
No, que los japoneses se acomiadan siempre.
Y la criada filipina de la Preisler.
También, la filipina de la Preisler.
Pues también, va a ser igual.
Y hubo un momento en que nos dijo, tengo un llibre...
Va a ser así.
Que os quiero enseñar que está allí. Y nosotros tres sentados, claro.
Tú quieres seguir. Ella esperaba que algú de nosaltres anessi a buscar el llibre.
Allà va quedar un llibre i els Beatles com dient, ves tu. I nos vam quedar com... Que ella està acostumat a fer així 14 tius.
Anessi a buscar el llibre.
Els polítics els tenim mal ensenyats.
Es va aixecar i va buscar el llibre, ell. Molt
però ella es va enfadar d'aquesta entrevista?
No.
El que passa que jo...
Havies dit que era com que ella s'havia enfadat.
No la vareu signar.
No la vam signar, tiri-ri-ri.
No. Perquè ja signem a dalt. A dalt surten les
però fotos. No estava signada...
No calia.
Però perquè ell us va obligar a posar coses...
No
va ser allò intervencionista de dir vull que destaqueu això... No. Va passar el seu control, l'entrevista?
La vaig fer jo.
Què digues de tu?
La vaig reescriure
jo. Ah, sí, perquè van fer un sorteig de ¿quién hace el curro de transcribirla?
S'acaben d'enterar.
I salió los dados...
I sí, apretava.
Veus?
El president enviava inclús entrevistes fetes.
Però, bueno,
això ho va explicar Lluís Foix. Ho va explicar aquí a RAC1. I Lluís Foix va explicar un dia... Mira, em diu el Xavi Lujas que té el document.
Tenim el tall.
Sí.
Jo he publicat moltes coses, he escrit moltes coses darrerament i fa 8 o 10 anys una conferència que vaig donar a tribuna, el que feia la tribuna que llavors del grup Teta, quan el president Pujol en donava les entrevistes fetes en preguntes i respostes.
Sí, sí, sí.
I llavors em deia, escolta, si no et preocupis, perquè si no els vols preocupar tu...
Que no era la meva intenció, mandar el mensajero,
no,
ni molt menys.
Les donaré a l'Antonio Franco, no et preocupis. Llavors jo les agafava i un dia, i això està a la Maroteca de la Vanguardia, vaig posar a sota, no la vaig signar jo, l'entrevista, perquè jo em dic, deixa'm fer, com a mínim, deixa'm imposar una pregunta irrellevant encara. No. I llavors hi vaig posar declaracions recollides per la Vanguardia.
Doncs pues ens va passar el mateix.
Bueno, pues que ha vingut al fil del que va explicar Lluís Foix, que ho va explicar.
Absolutament, i que gran equip que sou.
No, és que va ser així, m'ho recordàvem. Sí, escolta, senyor. abans que marxin, a veure, quina vols preguntar?
Ai, jo què sé, quina
t'agrada més. No, la que vulguis, va.
Ens ha quedat... A veure, la que li agrada més al senyor Marcelí. Va, senyor
Marcelí.
Digue-li. L'entrevista que més els han comentat...
O l'entrevista pendent.
Quan no fareu l'entrevista?
Ara. No seria el cas.
Ara no seria la pendenta.
A veure, Lluís, la teva entrevista pendent, en tens alguna que et faci...
Sí, el gos de la Imma.
El gos de la Imma.
Perquè ara ja... No. Es diu Oliva. I en sap tot de la Imma. I no, però no és conya, perquè ja ara a la intel·ligència artificial...
Pot parlar.
Estan desenvolupant un llenguatge, i no és conya, bueno, ho he publicat al magazín, vull dir, i no ningú va dir res.
Perquè no te leen, burro.
També és veritat. Però jo ho vaig copiar d'un lloc molt solvent. Doncs, bueno, no, que explica que estan desenvolupant realment intel·ligència artificial per parlar amb els sons dels bitxos, o sigui, que fan els gossos. I llavors podríem entrevistar l'Oliva. Oliva, es diu Oliva.
Aquest amiguet no toca ni quarts ni hores.
Ja t'has adonat,
però fixis que és l'equilibri de la contra. La contra és un equilibri perfecte.
Sí, totalment.
Va com un rellotge.
El Víctor, em sembla que no tens cap pendent, perquè la que tenies pendent era l'escriptor alemany Hans Magnus Enzensberger,
però la vaig fer.
Ja la
vaig fer.
I aleshores ja no tens cap entrevista pendent.
No, però recordo molt de carinyo la de Miguel de la Quadra Salcedo.
Ai, que maravilla. Ah, és que aquesta...
Que em va dir, jo a veces, cuando atropello un perro, lo guiso y me lo como. És a dir, avui en dia no es podria titular. No. Avui en dia, aquesta entrevista seria impublicable. Però comença l'any 98, però amb tota naturalitat, quan atravieso un perro, lo guiso y me lo como, perquè s'ha de reciclar tot.
Exacte.
S'ha de reaprofitar.
És una llàstima anar a l'orgànica. Lògic. Amb el gos. És una llàstima anar a l'orgànic.
Millor el plat.
Clar.
I la Imma diu, Papa Francesc... Que no sé si fa molt de temps que el persegueixes. Fa molt de temps.
Sí,
caerà, caerà.
Per aquí, per allà.
Caerà.
Si no, hacen caer antes en el Vaticano.
I després diu que li agradaria entrevistar, que aquesta és bona, eh? Un extraterrestre.
Hombre, claro.
Ja posats a escollir.
Sí. I además, como... Es inminente, ¿no?
Bueno, dijous passat havia d'haver la invasió. Sí,
ah, ostres, sí.
Dijous passat sí, havia d'haver la invasió.
Va fallar, va fallar. Però estem a dilluns, eh?
Sí, no, vam retar.
Es inminente, allí estaré yo en primera línia. Pues
tanto. Porque la abuela Margarita no era extraterrestre, ¿no?
No.
Vale.
Era de los...
Antecesora de...
Exacto, era antepasada.
Oye, pero os he de contar que la abuela Margarita... Decía, bueno, el titular era precioso. Me decía, yo cuando necesito algo, me lo pido a mí misma. Y así se lo pedía. Y me dijo, yo decidiré el día que me vaya. Entonces, esta gente, cuando deciden el día que se van, se suben a una montaña, hacen un fuego y hacen una danza.
¿Y se meten dentro?
No, delante del fuego. Y mueren.
Mira que
bueno, mueren
perquè és molt ecològic.
Mueren perquè és el que...
Por agotamiento, de tantes vueltas.
Perquè deuen entrar dins el foc.
Perquè ho han decidit.
No, perquè aquesta gent decideix morir.
Exacte, una voluntat.
No saben nada.
No saben res.
Bueno, seguirem llegint a la contra, ens seguireu fent molt feliços, perquè quants de nosaltres cada matí ens llevem a l'època del paper... Obríem l'època, vull dir, perquè ara pels bars no hi vaig. Abans molta gent començava el dia obrint la banca. l'avantguàrdia per la contra.
Si no hi ha paper,
jo ho segueixo fent, sempre busco la contra, sigui en digital o sigui en paper, tot i que per mi el paper, és el paper.
Paper, 60.000 subscriptors.
Sempre paper.
Sempre paper. Jo sóc de paper.
Sí, sí.
Imma Sanchís, Lluís Amiguet i Víctor Amela, gràcies per
favor,
totes
gràcies,
les grans
Toni,
estones
gràcies,
que ens heu fet passar.
Àfrica, Marta, a tots vosaltres.
No, a vosaltres.
Gràcies, vosaltres. Senyor Marcelí. Gràcies, gràcies. Gràcies. Gràcies.
Imma, Lluís...
I enhorabona, equip, de veritat.
Enhorabona.
El mateix us dic, eh? El mateix us dic.
Sí, perquè tenim la mateixa edat, eh? El Virgili, clar, nosaltres tenim la mateixa edat.
Això, anem a la
paral·lela.
Tenim els 30, tenim els 30.
40 anys.
40.
Mig segle.
Versió RAC 1.